Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Prudència davant del risc d'incendi. Aquest és el missatge que han donat avui les autoritats i que cal tenir molt en compte al Vallès Occidental. I és que, tot i que el risc d'incendi a la comarca és encara moderat, també és la que més focs forestals ha registrat aquest estiu, amb un total de 16. A més, 12 comarques catalanes tenen des d'avui nivell 3 de risc d'incendi per altes temperatures i també per vent. Isabel Ferrer és directora general de Protecció Civil.
Tots els equips de bombers, d'agents rurals, de Mossos, d'ADFs, del SEM, tothom està atent i desplegat i amb reforços per tal d'afrontar novament aquesta situació, i que novament hem de fer una crida a la prudència, però sobretot a la responsabilitat.
Des del 14 de juny fins ara, a Sabadell s'han detectat 10 situacions de risc d'incendi, 9 de les quals eren derivades d'activitats amb foc, com cremes de rostolls i barbacoes. És la principal notícia d'aquest divendres 9 d'agost del 2019, però en tenim més.
Titulars.
Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen.
La protectora d'animals de Sabadell enceta una campanya de recollida de menjar i material per a gossos i gats del refugi.
Ho fa en un moment especial necessitat davant de l'entrada de nous animals. La iniciativa serà a l'Alcampo de Sant Quirze des de les 11 del matí fins les 5 de la tarda.
L'Orquestra Simfònica del Vallès oferirà dos espectacles molt diferents entre si aquest cap de setmana.
D'una banda, l'OSB serà aquest vespre al Festival Castell de Peralada, oferint un concert d'òpera amb el tenor Juan Diego Flores. I de l'altra, diumenge, la Simfònica aterrarà a Llívia, en el marc del Festival de Músiques de la Cerdanya. En aquest cas, oferirà un concert per a violí dedicat al compositor txec Antonín Dvořák.
En esports, el Sant Feliuenc serà demà el rival del Sabadell a la segona ronda de la Copa Catalunya.
L'enfrontament entre els arlequinats i aquest equip de tercera divisió actuarà com a eliminatòria a partit únic fora de casa. El partit arrenca a les 8 del vespre i es podrà seguir per Twitch Transmissió al perfil de Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, però, d'entrar en matèria, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 34 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes respecte al dia d'ahir. Hem d'esperar algun tipus de canvi per les pròximes hores i sobretot pel cap de setmana? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bon dia.
Hola, bon dia. La tarda vindrà marcada sobretot per la temperatura. Segueix pujant, encara tindrà vent bé fins a les 5-6 de la tarda per acabar de pujar a punts especialment del Pla de Lleida, i s'espera que avui doncs superi el percentil 98 de temperatura màxima extrema a bona part de l'interior de Catalunya. De moment ja tenim algunes superacions d'aquest llindar a bona part doncs del prelitoral a primera hora del migdia, però de mica en mica s'aniran superant a altres indrets. En conjunt, un episodi de calor que durarà només la jornada d'avui. De cara a demà, l'ambient també serà molt calorós a primera hora del migdia, però no s'espera que la temperatura sigui tan extrema i ja afluixarà bona part del territori. Demà doncs vindrà marcat l'ambient, encara per l'ambient assolellat, però amb el pas hi ha d'alguns núvols als i mitjans, sobretot a partir de la tarda. I serà diumenge quan la nuvolositat augmenti més i fins i tot parlem d'algun ruixat. De moment això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
I ara és moment per comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. David de Toro, bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, està interromput el servei de metro als trams Clotofondo de la línia 1, Paral·lel Sagrada Família de la línia 2 i Collblanc Canvi de LED de la línia 5. Consulteu alternatives al web i l'app de TMB. També per obres de millora resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però servei alternatiu per carretera. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. Pel que fa al trànsit, situació tranquil·la a les punts viaris més propers a Sabadell. Si hem de trobar problemes ja hem d'anar cap a Mollet del Vallès. Al seu pas a l'AP7 trobem un quilòmetre de retencions en sentit nord. I també hi ha problemes a l'A2. Al seu pas pel Bruc, en sentit Lleida, hi ha un quilòmetre de circulació intensa arran de l'avaria d'un vehicle. A aquesta hora encara hi ha un carril tallat. Passant 5 minuts de 2:15, és moment d'entrar en matèria amb el Toni González a les vies de so.
La notícia del dia.
Vallès Occidental és la comarca catalana que ha registrat més incendis forestals aquest estiu, juntament amb el Vallès Oriental. Les dues comarques han viscut 16 incendis cadascuna, seguides del Maresme i del Baix Llobregat amb una dotzena de focs i de l'Anoia amb 11. Són les dades que ha donat a conèixer avui des de la Diputació de Barcelona a partir del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, tot plegat el dia en què l'alerta d'incendis s'eleva a tota Catalunya.
Des del 14 de juny fins ara a Sabadell s'han detectat 10 situacions de risc d'incendi. 9 d'aquestes corresponen a persones que estaven fent activitats amb foc, com cremes de rostolls o barbacoes, mentre que la desena és un abocament de material inflamable. Al conjunt del Vallès, el Pla d'Informació i Vigilància d'Incendis Forestals ha detectat 46 situacions de risc, 19 de les quals eren per activitats amb foc. Malgrat els esforços que aquest programa de la Diputació destina a conscienciar la ciutadania, encara hi ha molta feina per fer, segons el responsable del Pla, Àngel González.
Aquest any 2019 és un any complicat en tema d'incendis i la vegetació està en molt, molt males condicions. Per tant, s'han d'extremar les precaucions en totes aquelles activitats que puguin ser iniciadores d'incendi.
De fet, avui l'alerta de risc d'incendis s'ha elevat fins al nivell 3 de 12 comarques catalanes, sobretot a Ponent, les comarques de l'Ebre i l'Empordà. El Vallès Occidental encara no té risc tan elevat. Es troba en perill moderat, però les autoritats avisen que pot anar a l'alça arran de tants dies de temperatures elevades.
De fet, des de Bombers i Protecció Civil han fet avui una crida a la prudència davant la situació de perill d'incendi actual. El cap de la Divisió d'Operacions dels Bombers, José Luis López, ha comparat el perill d'avui amb el dels incendis d'Òdena del 2015.
Avui la situació de risc que ens trobem avui seria similar a Òdena 2015, per entendre una mica la situació que ens trobem avui. En canvi, no sé si ho hem explicat molt bé, però avui ens trobem en un episodi que té dues situacions molt diferents. La d'avui és una situació que és totalment diferent a la de dilluns. La de dilluns serà un comportament de vent i podem enfrontar-nos a un incendi com el de l'Empordà del 2012. Per si s'entén una mica les dues situacions que ens trobarem durant aquest cap de setmana, que esperem no arribar, també hem posat un dels dies que recordem perquè aquell dia, per malauradament, i esperem que això, que amb la col·laboració de la ciutadania i de tothom, podem passar aquest episodi, però estem en aquesta situació ara mateix.
Davant d'aquesta situació, tots els agents de seguretat i d'emergències estan preparats per reaccionar davant d'un possible incendi, però la responsabilitat també recau en els ciutadans, a qui se'ls demana no fer activitats a l'aire lliure en les hores de màxima insolació. Josep Antoni Mur és portaveu d'Agents Rurals.
Inclús per la pròpia salut de les persones no és recomanable fer activitats en aquestes hores de màxima insolació, però també pel risc d'incendi. El 90% dels incendis està lligat a l'activitat humana, que ho hem dit, ho diem sempre. Per tant, quan menys activitat humana tinguem a les zones forestals durant les hores de màxima insolació, menys probabilitat tenim de tenir que patir algun incendi forestal.
Ara mateix s'han suspès 1.126 activitats que comporten risc d'incendi i s'ha activat el control d'accessos al massís del Montsant.
I no deixem de parlar de seguretat, però un altre àmbit, perquè la Policia Municipal de Sabadell ha activat un pla de control de les piscines durant l'estiu. Fins a 3 patrulles passen de forma periòdica pels 5 equipaments de la ciutat amb una funció preventiva. El servei està actiu des del juny i funcionarà fins al setembre.
En aquests dies d'estiu, milers de persones passen per les 5 piscines municipals de Can Marcet, Can Oriac, La Bassa, Joan Serra i Campoamor. Els agents treballen de forma preventiva i estan en contacte perpetu amb els responsables i treballadors de la piscina. Francesc Perea, sotinspector de la Policia Municipal, apunta que aquest servei es fa especialment a l'estiu.
Sí, bueno, bàsicament les patrulles que tenim desplegades a la ciutat, que van realitzant diferents serveis, aquestes mateixes que van passant per les piscines que tenen a la seva zona, i són elles les que ja tenen establerts uns punts de pas i uns horaris, van passant per allà, fa com et dic, es posen en contacte amb els responsables i estan fent unes aturades a les piscines cada dia, tant al matí com a la tarda.
Perea defensa que aquest dispositiu és una bona tasca de la policia municipal i que dota de més seguretat a tots els treballadors de les piscines.
El que ens arriba és que per ells és una garantia el fet que esporàdicament els policies vagin passant per les piscines. Per la nostra part també hem de tenir en compte que en aquesta funció de seguretat doncs, com hem dit abans, a les piscines és on es concentren aquests dies una bona part dels ciutadans, no?, de la ciutat. Per tant, ha estat tota una funció preventiva important per part dels usuaris i sobretot els responsables i treballadors de les piscines. Tenim uns bons inputs i entenem que sí, que ha estat tota una feina, diguem-ne, bona que s'està fent per part de policia.
És el segon any que es fa aquest dispositiu especial a piscines.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
La protectora d'animals de Sabadell busca la col·laboració ciutadana per fer front a les importants necessitats que arrossega durant el mes d'agost. L'entrada de més animals fa que les despeses es disparin, sobretot en menjar, però també en material. Per pal·liar aquesta situació, demà es posa en marxa una campanya de recollida de menjar i material per gats i gossos del refugi al supermercat al Campo de Sant Quirze.
La protectora gasta cada any més de 20.000 quilos de pinso per abastir els 250 gossos i 200 gats que viuen al refugi de la carretera de Caldes. Durant l'any, les empreses de pinso i persones particulars fan les seves aportacions de menjar, però no és suficient. Sobretot durant aquest mes d'agost, com apunta Esther Ferrer, coordinadora d'activitats i voluntaris de la protectora.
Ara tenim una gran necessitat perquè tenim molta entrada d'animals i, per tant, són coses que es van fent servir, sobretot el que parlàvem del menjar aquest específic per gossos i gats, que amb l'entrada de tants animals, sobretot cadells, doncs ens veiem mancats d'aquesta part. I a més també servirà de primera prova, a veure com funcionen aquí al centre, i d'aquí uns mesos doncs es podria valorar repetir-la.
Durant l'any ja s'han fet campanyes de recollida de menjar i material per animals, però aquest serà el primer cop que es fa també a l'establiment Quirzetenc.
És el primer cop que participem en aquest centre comercial. Ens han convidat ells i hem acceptat de bon grat la invitació i esperem que tingui molt d'èxit, la veritat. Sabem que són èpoques també més difícils, ara en mes d'agost, bueno, ja ho fem en dissabte, que és un dia que la gent sol moure's per comprar, i si més no, si no va comprar expressament, que s'apropi i també pugui fer alguna donació concreta.
El personal de la protectora serà al supermercat al Campo de Sant Quirze des de les 11 del matí fins les 5 de la tarda, en una cita que també servirà per donar a conèixer l'entitat, promoure les adopcions i buscar nous socis.
Un apunt de successos, la policia municipal ha recuperat una motocicleta robada dins del riu Ripoll.
Els agents van rebre ahir al matí la trucada d'un ciutadà que alertava que dins del riu hi havia aquest vehicle. Quan van arribar al lloc on els havien indicat, van comprovar que el vehicle constava com a sostret. Tot seguit es va traslladar al dipòsit de vehicles de la policia municipal a Can Mercè.
Obrim pàgina cultural quan falten 3 minuts per 3 quarts de 2. L'Orquestra Simfònica del Vallès torna amb força amb dos espectacles aquest cap de setmana. L'OSB serà aquest vespre al Festival Castell de Peralada amb una nit d'òpera amb el tenor Juan Diego Flórez i diumenge aterrarà a la vila de Llívia per fer un concert per a violí dedicat al compositor txec Antonín Dvořák.
El Festival de Peralada té predilecció pels tenors i enguany l'Orquestra Vallesana ha estat l'escollida per acompanyar per primera vegada una de les veus més lloades del món líric, Juan Diego Flórez. Òscar Lanuza, gerent de l'OSB, destaca que és una estrena especial.
Som una orquestra que va néixer de la mà de l'òpera i per nosaltres estar al costat dels grans cantants sempre, bueno, sempre ha format part de la nostra raó de ser. En aquest cas és amb el Juan Diego Flórez, que és un dels grans amb els quals encara no havíem actuat, hem actuat amb noms molt grans i per això és un concert molt especial a nosaltres. És també tornar a col·laborar amb Peralada, com ja vam anar l'any passat, que és un festival potser senyer pel que fa a la lírica.
A l'escenari, el tenor peruà estarà acompanyat de la jove soprano armènia Rosan Manstanchinyan i el director musical Guillermo García Calvo, precisament un dels guanyadors dels recents creats Premis Òpera 21. Per Lanuza, aquest espectacle i l'entorn convertirà el concert d'avui en una experiència única.
És una de les fites d'aquest estiu per nosaltres, amb un tenor especial, amb un tenor d'aquesta talla i que sempre pensem que és on l'orquestra més està a la seva alçada, no?, amb el seu repertori, amb el repertori operístic, que és una de les nostres especialitats, i en aquest cas compartint-lo també a l'aire lliure, en aquest entorn fantàstic que és el Castell de Peralada.
El programa inclourà àries i duets del repertori francès i italià. L'espectacle comença avui a les 10 del vespre i qui vulgui encara pot comprar alguna entrada per internet.
I la doble ració de la Simfònica es completa aquest diumenge dins del cartell de Festival de Músiques de la Cerdanya. L'església de Nostra Senyora dels Àngels de Llívia serà l'escenari del concert dedicat a Antonín Dvořák.
El repertori inclou el concert per a violí en mi menor i la sinfonia número 9 del Nou Món del compositor txec. La Nuza apunta de la singularitat de l'espai.
L'església de Llívia és un espai molt especial, primer de tot perquè és, efectivament, és un espai arquitectònicament, històricament, amb una significació molt especial. Després, perquè és un entorn fantàstic per realitzar concerts. De fet, és la seu històrica de l'històric Festival de Llívia, que des de fa 3 anys ha renascut com a Festival de la Cerdanya, en el qual comparteixen aquesta titularitat Llívia i Puigcerdà.
El director resident de l'OSB, Xavi Puig, serà el qui dirigirà el concert, que comptarà amb la violinista Birgit Kolar com a solista. La Nuza creu que el format del Festival de Música de la Cerdanya permet una nova idea de l'escena.
Que s'escolta d'una manera diferent, també perquè les propostes es poden fer d'una manera diferent, tant si són, quan són a l'aire lliure com en aquest cas, que són en entorns diferents dels auditoris, perquè també pensem que és un moment especial, el públic està relaxat, també està més desconnectat i també per aquesta aposta que fan tant els festivals més de l'Empordà com els festivals de la Cerdanya en aquest cas, per anar a buscar aquest públic turista, però que busca propostes també culturals, que té altres interessos, que té altres neguits.
Aquest serà el primer de 3 concerts que la Simfònica farà al Festival de Música de la Cerdanya.
Aparquem la cultura i anem més enllà de Sabadell i de la comarca. Estem parlant de política perquè Pedro Sánchez esperarà fins a finals d'agost o principis de setembre per iniciar les negociacions amb els partits.
Aquesta setmana s'han acabat les reunions amb la societat civil i Sánchez assegura que cal temps per unificar les demandes i presentar-les a la resta de partits. El líder socialista prioritzarà trobar-se amb les forces que són susceptibles de donar-hi suport. Tot i això, també es reunirà amb el Partit Popular i Ciutadans per demanar responsabilitat a l'hora de facilitar la creació del govern.
Primer dia de vaga dels vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat de Barcelona.
Tot i la mobilització, la incidència està sent baixa, sense grans cues, malgrat l'afluència elevada de passatgers. Els serveis mínims del 90% expliquen aquest resultat, però també el fet que els viatgers s'hagin desplaçat de l'aeroport amb més antelació de l'habitual, seguint els consells d'AENA. La vaga va començar ahir a la mitjanit i s'allargarà de forma indefinida per reclamar millores en les condicions laborals de Trablisa. Es calcula que afectarà més de 185.000 passatgers.
Els vigilants de seguretat, però, han anunciat avui que denunciaran Trablisa a Treball i també al jutjat per vulneració al dret de vaga.
Els treballadors asseguren que la companyia ha forçat a persones no citades pels serveis mínims a treballar. Des de la companyia, en canvi, neguen haver obligat ningú i asseguren que l'únic que han fet és notificar-los quins serveis mínims hauran de fer els pròxims dies.
La Fiscalia Anticorrupció denuncia a l'Audiència Nacional que la família Pujol ha amagat fons diferents dels coneguts a Andorra, segons publica avui el diari El Mundo.
El Ministeri Públic exigeix a Enbanc, Crèdit Andorrà, Banc Sabadell d'Andorra i Banca Privada d'Andorra tota la documentació sobre Francesc Robert Ribas, imputat en la causa de blanqueig de capital i que seria la figura clau en el cas. La investigació judicial contra la família de l'expresident de la Generalitat es preveu que finalitzi el pròxim mes de setembre.
L'Assemblea Nacional Catalana demana utilitzar les mobilitzacions a partir de la sentència del judici de l'1 d'octubre per reprendre la via unilateral d'independència.
Aquest és el full de ruta que ha presentat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, amb l'objectiu de superar el 50% dels vots independentistes en els pròxims comicis i així tenir força per reprendre la via unilateral. No obstant això, no s'ha fixat terminis per aconseguir-ho.
I en últim punt, localitzat el cos sense vida d'un menor d'edat holandès desaparegut ahir al vespre a Espot.
La recerca va començar 8:45 del vespre quan els pares en van notificar la desaparició. El matrimoni havia sortit a fer una excursió i quan van tornar al càmping on s'allotjaven van veure que el seu fill de 14 anys no hi era. La primera hora del matí s'ha localitzat el cos sense vida del noi al fons d'un barranc en una zona de molt difícil accés.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Divendres i dissabtes, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Música electrònica, sense interrupció. Non-stop, non-stop, non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Vitamina.
I recorda, tornem al setembre.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Cuando ves un extraterrestre con muchos tentáculos, con una tía con unas tetas inmensas y tal, pues no ayuda mucho.
Es como la tónica, o la odias o te encanta.
Si te aburres es porque eres un soso y no sabes qué hacer.
Hostia, es que la gente agrada las merdas que hacen.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
És moment per parlar d'esport i comencem parlant del Sabadell, que disputa demà la segona ronda de la Copa Catalunya. El Sant Feliuenc, rival de tercera divisió, serà l'escull per als arlequinats en una nova eliminatòria, partit únic fora de casa. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Karen.
Per rival segurament no, però per dimensions i per superfície, un partit que pot ser similar al de dimecres a Llagostera.
Ja deia l'entrenador Antonio Hidalgo que volia algun test com aquest per adaptar-se a un context tan diferent, i el de Canovelles va aprofitar abans d'ahir per canviar l'estructura tàctica amb dos centrals en comptes de 3. L'examen amb el sistema 4-2-3-1 el van passar amb nota els arlequinats i el tècnic Vallèsà el té com una alternativa per no ser tan previsibles durant la Lliga.
Variarem perquè l'any passat no van tenir temps de fer de diferents coses, els rivals t'estudien, els rivals ja estan pendents del que fas i sempre tenir una altra opció està bé, i si ells treballant com hem treballat aquests pocs dies aquesta manera de jugar ho han entès, doncs molt més content, no?
Hidalgo retrobarà les grases amb Andrés González, l'entrenador del conjunt de Sant Feliu, qui va ser el seu primer rival a les banquetes, ara fa 3 anys i mig.
Davant un bon equip, amb un entrenador que li agrada molt jugar, vaig jugar contra ell quan vaig debutar al Granollers en el meu primer partit com a entrenador, proposa moltíssim, porta moltíssims anys al club, sap el que vol i serà difícil en un partit oficial, es juguen coses i bueno, anirem a competir i a veure què fem, no?
El partit arrencarà demà a les 8 i com tota aquesta pretemporada podreu estar puntualment informats a Twitter @radiosabadell. Superat l'Escó, rival de primera catalana, ara toca un rival d'una categoria superior.
I molt diferent als tarragonins, per les dimensions del terreny de joc i també perquè és de gest artificial i no pas natural, com era el municipal d'Escó. El pitxitxi d'aquesta temporada, Edgar Hernández i Néstor Querol, coincideixen en apuntar que anirà bé seguir jugant sobre aquesta superfície per quan arribin partits de Lliga en escenaris com les grases.
A guanyar, passar, agafar millors sensacions encara, camp de gest artificial altre cop, bueno, ens hem d'acostumar a aquesta superfície que aquest any tenim, bueno, ja sabem com és el grup 3 de la segona divisió B, i anar allà i passar, perquè la Copa Catalunya és també un al·licient també pel club, per nosaltres, pel cos tècnic, i així que hem d'anar allà a guanyar.
En camp en dimensions molt, molt menudes, s'espeta artificial i crec que bueno, es tenien que acoplar a aquests camps perquè en Lliga anem a tindre també com aquests.
Serà baixa per aquest compromís el migcampista Antonio Romero, lesionat dimecres a Llagostera. Avui se sotmet a proves per descartar cap lesió greu al genoll esquerre. En cas de passar ronda, el centre d'esports coneixerà el seu nou rival l'endemà. Sortirà del duel entre l'Hospitalet i el Castelldefels, que arrencarà just 24 hores després del Sant Feliuenc Sabadell, és a dir, diumenge a les 8. La tercera ronda es jugarà el cap de setmana vinent, és a dir, 7 dies abans de l'estrena a la Lliga.
I el Sabadell juvenil, de la seva banda, visita demà el juvenil B del DAM. Després després de l'estatge realitzat al País Basc, els de Miqui Lladó continuaran posant-se a punt, veient-se les cares amb el tercer classificat a la Lliga Nacional de l'última temporada.
I aquest serà el cinquè partit amistós per al conjunt arlequinat, un partit que serà el més important de la pretemporada, segons l'entrenador Miqui Lladó, ja que serà contra un rival davant del qual hauran de jugar després a la Lliga Nacional Juvenil.
Després d'aquest partit ens quedaran tres setmanes, és un rival de la nostra Lliga, i volem començar realment a veure quines són les nostres possibilitats. Per tant, hi ha més que també la preparació, també sí que ens exigirem la competitivitat aquesta que es necessita. Per tant, partit molt important. Partit que jo crec que marcarà una mica la tendència de les tres setmanes que queden per la pretemporada.
En l'últim amistós, el juvenil arlequinat va golejar dilluns per 1-4 l'equip de Nacional del Zaragoza. A les 10 del matí arrencarà demà l'enfrontament al camp dels cervesers.
El mercantil Sergi també afronta partits de pretemporada aquest mateix cap de setmana.
Sí, els de Carlos López tenen doble ració d'amistosos. Demà a les 7, rebent a Raona Marinals el primer equip del Puigreig, de tercera catalana. I diumenge a les 11, visitant el Girona B, conjunt que també jugarà la pròxima temporada a Nacional Juvenil.
L'Amics del Pou, Nou Escorial, espera afrontar amb garanties la temporada tercera divisió nacional de futbol sala. Com estava previst, el gruix de la plantilla que l'any passat va aconseguir l'ascens continuarà aquesta temporada sota les ordres de Paco Arjona.
Tino Plaza, Carlos Padilla i el porter Rulo són les úniques baixes respecte a la darrera campanya. A canvi, el club ha fet un parell de retocs per acabar d'apuntalar al vestidor, ho explica el seu director esportiu, Cinto Aranda.
Hemos fichado a Carlos, que viene con Paco Arjona de Palau de Plegamans. Es un ala pívot así fuertote, que le pega muy bien con las dos piernas. Y luego hemos fichado a Celso Blanco, que viene del desaparecido Isur de Tarrasa, que estaba en segunda B. El año pasado terminó entrenando con Natación Sabadell, pero no tenía ficha, no llegó a jugar con ellos, y también lo hemos fichado. Y luego hemos subido a Aron y Tofi, que son... Precisamente Aron es el hijo de Tino, y Tofi es otro que estamos tenemos en el filial, que es juvenil de tercer año todavía, pero bueno, tienen un potencial increíble y mucho futuro por delante.
Per tot plegat, i malgrat ser un equip recentment ascendit a la categoria, Aranda creu que es donen tots els condicionants per poder tornar a somiar.
El año pasado llevamos tres años ascendiendo, sí, categorías inferiores, pero sin entrenar, como aquí dice, este año y sin tener un entrenador en condiciones. Este año ya hemos conseguido tener un entrenador en condiciones, que es Paco, que bueno, es una leyenda del fútbol sala catalán, y con él, con la plantilla que había y los fichajes que se ha hecho... Yo no me voy a poner objetivos, es como este año no tenemos nada, no es como la presión que teníamos los otros años de obligarnos a subir, pero con este equipo entrando dos días a la semana más los fichajes que hemos hecho, yo no rechazo nada.
L'Amics del Pou Nou Escorial obrirà la Lliga a casa rebent l'Arenys de Munt el dissabte 21 de setembre.
Marxem fora de la ciutat i parlem de l'Espanyol, que encarrila l'accés a la següent eliminatòria de l'Europa League.
L'equip blanquiblau va vèncer de forma solvent el partit d'anada al camp del Lucerna per 0-3 amb gols de Ferreira, Didac i Vargas. Una victòria especial en el dia que es complia el desè aniversari de la mort de Dani Jarque. Així de satisfet es mostrava amb el resultat David Gallego, el tècnic de l'equip.
Satisfecho porque, como tú bien dices, hemos sacado un muy buen resultado para el partido de vuelta. Y el equipo sigue creciendo tanto a nivel físico como a nivel táctico, por lo tanto satisfecho. Sabemos que quedan 90 minutos más y tenemos que prepararnos bien, por la semana que viene hay partido jueves y hay partido domingo, y lo que queremos es llegar a otra de las mejores condiciones para hacer otro gran partido.
La tornada tindrà lloc dijous que ve a Cornellà al Prat.
D'altra banda, el conjunt perico ha fet oficial el fitxatge de Fernando Calero.
El central de 23 anys i procedent del Valladolid firma per 5 temporades i arriba per cobrir la vacant que havia deixat Mario Hermoso. L'Espanyol ha pagat 8 milions d'euros pel jugador, que ha estat presentat fa pocs minuts.
Mentrestant, el serial Neymar continua allargant-se. El migcampista blaugrana Artur Melo ha volgut expressar-se sobre la possible arribada del seu compatriota.
El jugador del Barça ja ha compartit vestidor amb el davant té a la selecció del Brasil i assegura que tothom espera el retorn de l'encara atacant del PSG.
Creo que a mí me gustaría, no solo a mí, a aficionados, a jugadores de equipo, porque es un crack y a mí me gusta mucho jugar con la selección y espero que aquí también.
Demà, per cert, els de Valverde tornen a jugar contra el Nàpols en el segon duel de la gira americana.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues. Tanquem el Notícies Migdia d'aquest divendres 9 d'agost. Tornem a les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Si voleu ampliar les informacions que us hem explicat, cliqueu radiosabadell.fm i seguiu-nos a les xarxes Facebook, Twitter i Instagram. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.